Els dilluns els hem d'agafar amb energia, amb esperit de superació, per això és el dia i l'hora de parlar d'emprenedories, la secció Valors Actius.
Sí, avui volem parlar d'aquestes coses de les quals ningú s'escapa cada mes i que porten sovint mal de caps a moltíssimes llars. Són les temudes factures de subministrament, és a dir, les factures que rep tothom a casa seva cada mes, com són la de llum, la del gas i també la de l'aigua. Doncs bé, a Olot sembla que hi ha gent que ha aconseguit estalviar-se almenys algunes d'aquestes factures.
Francesc Comino, de 36 anys i nascut a Badalona, i Jordi Rabat, olotí, de 35 anys, són els creadors de l'Espai Zero, la nova seu de l'empresa garrotxina Watia Innova. Rabat és tècnic especialista en electricitat i electrònica, mentre que Comino té formació en electrònica i enginyeria industrial i també en electrònica. Fa un parell d'anys van decidir formar Watia Innova, que ara té com a seu el primer espai a tot l'estat energèticament autosuficient en fonts renovables, l'Espai Zero.
Als estudis de Ràdio Vic hi ha en Francesc Comino i en Jordi Rabat, autors d'aquest Espai Zero. Bona tarda, benvinguts, com esteu?
Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa pocs dies que vau fer aquesta presentació oficial d'aquest Espai Zero, un espai que demostra que és realment possible autoabastir-se amb energia renovable.
Bé, sí, ara farà una setmaneta que vam fer les inauguracions. Se'ns va desmadrar una mica el que és l'input de gent que volia venir a veure com que estàvem aquest zero, i vam haver de partir les dates d'inauguració segons diferents temes de persones que havien de venir, i realment, doncs mira, ara mateix estem amb aquesta setmana a posteriori i aquest zero es manté. Per tant, vol dir que anem bé.
Com ho feu per mantenir aquest zero?
Mira, la idea és embolcar tota l'experiència que tenim durant aquests 10 anys que estem treballant en temes d'eficiència energètica, i el que hem fet és agafar-nos dos tipus de sistemes per poder tenir aquest zero, que és, hi ha dos sistemes passius i actius. Llavors el que hem fet és treballar amb uns sistemes passius, que serien sistemes que per si sols poden generar fred, calor o llum sense necessitar cap tipus de consum energètic. I llavors tenim uns quants sistemes actius, que quan no tenim res remei que haver d'agafar-nos a poder generar calor o fred amb consum energètic, doncs hem agafat els que ens sembla que són els millors que hi ha actualment al mercat i que, tot i consumir energia, en consumeixen molt i molt poqueta. Combinant 15 sistemes en total, el que hem aconseguit és que quan un dona i l'altre no dona, doncs fent aquesta integració de 15 sistemes en total fa que puguem mantenir aquest consum zero i alhora poder acumular energia, que segurament és un dels secrets, que quan tenim excedent d'energia, doncs la podem acumular de diverses maneres, i quan en un moment donat doncs no podem adquirir cap tipus d'energia de fonts renovables que tenim, doncs anem xupant del que hem acumulat anteriorment.
A veure, comencem, anem per parts, eh? Quan parlem de sistemes passius, a què ens referim?
Sí, mira, ara per exemple en parlaríem d'un ben senzill, que és el que coneixem com a ventilació creuada. Doncs tindríem en una vivenda o en un edifici, doncs pots tenir unes quantes finestres a la cara sud i unes quantes finestres a la cara nord, i el que fem és, cobrint aquestes finestres en el moment que toca i a la temperatura exterior que toca, doncs pots arribar a tenir una ventilació creuada. Aquesta ventilació creuada permet, doncs, com a Espai Zero, que és la prova real que es pot veure allà, que si la temperatura de l'exterior en un moment donat no puja més de 29 graus, a dintre, fent aquesta ventilació creuada, pots mantenir entre 24,5 o 25 graus. Aquí tenim un sistema passiu.
Això en funció només de quines finestres tenim obertes a la cara nord i quines a la cara sud, eh?
Sí, és així. Llavors allà això ho fa de manera automàtica. Quan veu que la temperatura és adient, obre finestres amb uns sensors que té i amb uns motorets, i el que fa és ventilar. I quan veu que la temperatura és adient, doncs tanca. Aquesta és la idea d'un sistema passiu.
Més sistemes encara, va. Més sistemes passius.
Va, anem a parlar del sistema passiu. Tindríem una xemeneia solar. La Garrotxa, doncs nosaltres que coneixem, doncs tenim amb alguna gent que té alguna casa de pagès amb xemeneia solar, i el que fa aquesta xemeneia és que tu, quan hi pica el sol la xemeneia, doncs es calenta, i el que fa és que aquest aire calent que tens a dintre, com aquell que calenta l'aire d'un globo, doncs puja, crea una convecció d'aire a pressió en l'aire. Doncs el que fem és agafar aquesta pressió d'aire que puja, i la mateixa depressió que tenim aquí dintre, o sigui aquest aire que es tira automàticament perquè es calenta a través del sol, doncs ens agafa un aire aire fresquet, fresquet que tenim al sòtanus de baix.
Però una xamanella no serveix per cuinar ni per... Ni, no, no és el concepte tradicional de xamanella que entenc jo, per exemple. Amb no, això que m'estàs explicant no em quadra amb el que jo entenc com a xamanella solar.
Una xamanella solar vindria a ser una xamanella que, a diferència dels que coneixeu tots plegats, tu fent la xamanella que tens a casa has d'engegar un ventilador, d'acord? I aquest ventilador doncs, seria un sistema actiu. Necessites energia per funcionar. Una xamanella solar el que fa és que quan hi pica el sol, o sigui, està a la cara sud, a l'exterior, quan hi pica el sol, doncs el que fa és que a dintre s'acumula calor del sol que li pica i aquests 60 graus acumulats fan que l'aire calent pugi automàticament en l'aire, com aquell que escalfa un globo, d'acord? Llavors, què vol dir? Que d'aquesta manera el que fem és succionar aire de la part més fresca que de sota espai zero. Espai zero tenim a baix un garatge que el que fa és que es manté una temperatura constant tot l'estiu, una temperatura d'uns 24 graus, i el que fem és agafar aquest aire fresquet de baix, succionar-lo i pujar-lo cap a l'espai zero. I amb aquesta praxis, que és la que es veuen allà in situ, doncs aconseguim tenir aire fresquet durant tot l'estiu sense haver de consumir energia elèctrica.
Després deies... És molt important que una vegada hem generat aquesta energia, n'hi ha una que no espera i s'ha d'acumular. Com es fa això?
Si vols, en Jordi us explicarà també aquest tema, que veureu que la remena.
Jordi, a veure.
Bé, primer de tot dic que l'espai zero per nosaltres, quan vam triar les que són les oficines de Batia, vam estar un any i mig buscant un lloc. Primer buscàvem un lloc que estigués ben orientat per tot el tema d'aprofitament solar, tant a nivell de plaques fotovoltaiques com d'il·luminació, i també un lloc on nosaltres poguéssim fer perforacions. Perforacions, dic això perquè nosaltres tot el sistema de clima el fem mitjançant geotèrmia, s'ha aplicat 3 pous de 160 metres, que el que es fa és tot l'aprofitament pel tema del clima, tant a nivell de calor com a nivell de fred. Com ho fem nosaltres això? Com bé us deia en Frank, un del secret és l'acumulació. Nosaltres tenim instal·lats 10 kW de fotovoltaics que el que fa són que carreguen unes bateries. En funció d'aquestes bateries fem anar uns compressors, en aquest cas el compressor de la geotèrmia, i aquest mateix compressor el que fa és escalfar aigua amb dos dipòsits que tenim de 800 litres cada un. Aquests dos dipòsits duren un promig d'unes 4 hores i mitges cada un, amb la qual tot l'interval diari, que és les hores que tenim nosaltres de funcionament amb les oficines, el fem mitjançant un sistema que és absolutament gratuït. És a dir, esperem que el sol carregui les bateries les engeguem, donem pas al compressor i el compressor escalfa l'aigua calenta. Les primeres 4 hores i mitja funciona amb un dels acumuladors i passat 4 hores i mitja el sistema mateix es regula i acabem de gastar tot aquest tema.
És a dir, que perquè ho entenguem tots, les bateries permetrien emmagatzemar aquesta energia per després utilitzar-la?
El local consta de dos tipus de bateries, tant les bateries de elèctriques com de bateries que nosaltres anomenem piles d'aigua. Pensem que tot espai zero està recobert amb 8 centímetres d'aïllament, amb el qual és com una capsa de sabates, és a dir, com us deia en Frank, tant els sistemes passius com els actius s'han fet de tal manera de que l'espai per tan sols el manteniment ja gasta molt poc, amb la qual nosaltres només acumulant energia és del tot suficient per nosaltres poder tirar.
I aquestes coses són, algunes d'elles almenys, exportables a la nostra vida diària o a les cases amb a les quals vivim la majoria de nosaltres? Jo crec que fer un pou de 160 metres potser no, però la ventilació creuada i tot això, és en quina mesura és exportable?
Mira, nosaltres podem posar l'experiència de casa meva, o sigui, farà 10 anys vaig adquirir un pis de 100 metres quadrats i en allà vaig volcar tot el que em pensava que era temes d'eficiència. Llavors, el que us he explicat de la ventilació creuada ja és una idea que ja ve amb aquest dret de casa haver-ho provat. El tema dels vidres, el tema de l'efecte lupa. Vosaltres sabeu que quan quasi pica el sol, que està ben orientat, doncs si tu treballes el fet de que les persianes estiguin en l'aire quan el sol és potent, doncs tu aquest efecte lupa, o sigui aquest sol que te penetra cap a dintre, si tu aconsegueixes tancar les persianes quan el sol ja no radia, doncs aquesta calor tens acumulada a dintre. Tots aquests petits efectes que pots treballar doncs, són practicables i realment funcionen. Llavors, un altre secret del qual molta gent també igual a casa seva s'hi ha trobat, doncs no totes les cases i tots els edificis tenen la mateixa orientació i el mateix aïllament. Llavors, què vol dir? Que tu, sectoritzant el clima, o sigui, tens zones on et pica més el sol, tens zones on no hi pica tant el sol, doncs què fa? Si tu poses un sistema que reguli en funció de les necessitats que té cada aula o cada habitació o cada part de l'edifici, amb aquesta regulació del clima també tens un estalvi important i a més tens un confort. Tot això ja ho estem aplicant. I, per exemple, el fet és l'últim edifici que hem fet farà aquests 3 mesos, aquí li és la Roja d'Olot, amb 11.000 metres quadrats. El que s'ha fet és dotar aquest edifici, que nosaltres hi havíem estudiat, 15 dels 18 membres que estem a Batia a dia d'avui hem sortit d'aquí de l'IES La Garrotxa d'Olot, doncs aquí el que es va fer és dotar a cada una de les aules, de les 99 aules que té l'edifici, amb uns sensors, i el que fa és aportar l'energia necessària a cada una de les aules. Em dius, això és aplicable? Sí, sí, i l'exemple és aquest, aquest edifici és gros, s'ha buscat la tecnologia que encaixi a nivell de preu i que en 2 anys i mig estigui amortitzat. Aquesta és la idea, d'acord?
Francesc, Jordi, quina inversió ha tingut aquest Espai Zero? Què ha costat?
Mira, a nivell d'inversió, per poder aplicar tots aquests sistemes que hem col·locat aquí, aquests 15 sistemes que estan funcionant actualment, doncs hem invertit uns 160.000 euros. El tema està en que hem tingut un reconeixement a nivell europeu i hem tingut una subvenció per poder amortiguar una mica la inversió aquesta que hem fet aquí. Llavors, el tema està en que un 35% d'aquesta inversió l'hem pogut aconseguir de fons europeus amb la col·laboració del projecte Garrotxa Líder d'aquí de lo que és de la Garrotxa, d'acord?
Clar, en la línia en el que demanava una mica l'Excel fa uns moments, com podem, el dia de demà, tenir habitatges més sostenibles, fins i tot energèticament a cost zero, si no disposem d'una inversió tan gran?
Mira, hem de tenir una cosa ben clara. O sigui, Espai Zero, a banda de ser doncs, un aparador on te puguis veure doncs, quins sistemes hem col·locat i com funcionen i quina és la realitat que té, bàsicament, i unes oficines on treballarem els membres de Batia, doncs és un laboratori. O sigui, la idea és que durant un any estiguem adquirint dades perquè exactament puguem dir durant aquest període cada un dels sistemes que s'ha muntat, quina rendibilitat té, quin cost ha tingut i quin és el seu període d'amortització. En funció aquí, doncs, el que farem és intentar ens anticipar doncs, la pròxima política que vindrà el 2020, on la majoria d'edificis nous hauran de tenir aquest cost gairebé zero. El que volem és aprendre. Volem aprendre com cada un dels sistemes, que comentava en Jordi de la geotèrmia, com aquests sistemes d'aplicació d'energies renovables, de les plaques fotovoltaiques, què donen de si i quina és la seva tassa d'amortització que tenen real, d'acord?
El que està clar és que el futur ha d'anar cap aquí, sens dubte, oi?
Nosaltres ho tenim molt clar des de fa temps. De fet, portem una colla de conferències fetes i ara és quan la gent aixeca les orelles i diu, escolta'm, com podem fer un edifici ja fet o un edifici nou, correcte, perquè pugui gastar el mínim del que requereix el seu codi tècnic?
Perquè els arquitectes o els aparelladors o els encarregats, els promotors, els que construeixen els edificis i les cases, tenen en compte aquestes coses que explicàveu ara, des de l'orientació, on pica més el sol, a l'hivern, no sé què, no sé quant, tot això ho valoren? O potser no es té prou en compte encara avui en dia?
Bueno, pensem que també venim d'un estat del preu de l'energia on no té res a veure amb fa 5 anys, on el tema a nivell, sobretot industrial o a nivell de terciari, està passant per uns mals moments. El preu de l'energia, perquè ens fem una idea, a nivell industrial en 5 anys ha augmentat un 55%, a sobre les empreses no venen tant, amb la qual cosa, el primer de tot, aplicar sistemes d'eficiència genera uns diners que van directament a la caixa. Què ha passat fins a dia d'avui? Que com que això no hi donava prou importància, perquè el preu de l'energia tampoc no era per donar-li importància. Si nosaltres a dia d'avui, doncs, per l'aprofitament solar, per sistemes de geotèrmia o coses que funcionin amb gasoll, cada vegada les arquitectures, les enginyeries donen més importància a això. Per què? Perquè si ells aconsegueixen fer un edifici que sigui passiu, és a dir, que per si sol gasti molt poc, a nivell de manteniment de l'edifici tot això és molt, molt important. I sobretot, una cosa és la sostenibilitat i l'altra és que et toqui la butxaca. Quan directament nosaltres les intervencions que fem bàsicament estan enfocades a que hi hagi un estalvi econòmic directe tant a nivell d'empresa com a nivell d'edifici terciari. A nivell de particular també, perquè moltes vegades si tu a l'hora de posar una finestra la poses de cara nord o de cara sud, el rendiment a nivell de temperatura és diferent i nosaltres el que fem és assessorar en aquest sentit.
Francesc, Jordi, que és visitable l'Espai Zero?
L'Espai Zero és visitable. De fet, ja portem un any i mig rebent visites. Llavors, el tema està en que el procés ha estat un procés de 2 anys en el qual hem hagut d'estudiar molt bé cada un dels casos que volíem aplicar. I és el que he comentat, tenim 15 sistemes que entre ells es parlen i que van interaccionant un amb l'altre, de manera que tinguem aquest zero, gairebé zero, que tenim. Però la idea és ampliar aquests 15 a 30 sistemes, i llavors el que farem ara és omplir un acte de sol·licituds i mirar de fer grups que es puguin avenir per mirar de veure com hem arribat a aquest zero i que puguin aprendre de cada un dels sistemes que hem aplicat, de quina es pot posar, es pot col·locar en els edificis propis o en les indústries, d'acord?
Francesc Comino, Jordi Rabat, creadors de l'Espai Zero, moltíssimes gràcies avui per ser als estudis de Ràdio Vic.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Fins aviat.
La tarda amb Marina Romero.